tarda. Hola, bona tarda. El ministre d'Educació i Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, ha ordenat tornar a l'Aragó les obres del monestir de Sixena, segons ha informat des d'aquest migdia l'agència Europa Press. Són 44 peces que són al Museu de Lleida. La decisió arriba després que el Ministeri Espanyol, com a responsable de la Conselleria en aplicació de l'article 155, decidís no presentar recurs a l'última petició del jutge d'Osca per traslladar a l'Aragó aquestes obres d'art que són a la capital del Segrià. D'altra banda, el Cercle d'Economia reclama als partits polítics que es presenten a les eleccions que es comprometin a mantenir-se dins la llei. En una nota diuen que cal garantir a les empreses un marc d'actuació previsible per evitar que l'economia catalana es deteriori encara més i augmenti l'atur. Segons l'Organització Empresarial Catalunya, està patint un greu deteriorament i un daltabaix econòmic pel trasllat d'empreses i una caiguda en els sectors del consum i el turisme. També és notícia que la investigació judicial sobre l'1 d'octubre pot incorporar nous encausats, com demana la Fiscalia, i ara té en el punt de mira la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira. La causa es podria ampliar després que la Guàrdia Civil ha remès un informe al jutjat número 13 de Barcelona en què assegura que Rovira va tenir un paper decisiu en l'organització del referèndum. També assenyala Josep Maria Jové, exsecretari general de la vicepresidència. I avui s'ha celebrat a Pamplona l'última sessió del judici contra la Manada, que ha quedat vist per a sentència. Es calcula que els tres membres del Tribunal de la Secció Segona de l'Audiència de Navarra trigaran com a mínim un mes per redactar aquesta sentència i que no es farà pública fins després de les vacances de Nadal. I encara us expliquem que el Ministeri d'Educació ha convocat 2.000 places per a mestres i professors a Catalunya. La convocatòria, que inicialment havia anunciat la Conselleria d'Ensenyament, es fa ara sota l'aplicació del 155. Els exàmens es faran a partir de l'abril i les sol·licituds s'han de presentar abans del 20 de desembre. I recordem que ha mort la periodista i escriptora Patricia Gavancho aquest migdia a Barcelona, als 65 anys, com a conseqüència d'un càncer de pulmó. Va destacar per la seva activitat a favor de la cultura i la llengua catalanes i com a membre, entre altres entitats, de l'Ateneu Barcelonès i del Cercle d'Estudis Sobiranistes. Fins aquí l'actualitat. Abans del programa El Mirador, us deixem breument amb el pensament del dia del president de Cristians, Josep Miró i Ardèvol.
Jesús ens dona un nou mandat. A l'Evangeli de Joan, a 13:34-35, ens diu: estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. I afegeix: tothom coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres. Crec que aquest nou mandat ens obliga a una reflexió sincera. La nostra església, la que vivim cada dia, la que ens envolta, la que participem nosaltres mateixos, constitueix un bon exemple d'aquest deure que tenim. I nosaltres, sacerdots, religiosos, religioses, laics, actuem d'acord amb ell. No succeeix en masses ocasions que diem amb aquells germans no, perquè són de Pau, o amb aquells altres tampoc, perquè són de Pere, i ens tanquem amb els nostres grups d'afinitat, en lloc de viure la fraternitat i la comunió de l'Església? Sovint, o potser només en ocasions, la nostra fe la posem al servei de banderes mundanes, de banderes del món, perquè no volem entendre que en el cel no n'hi ha de banderes, només hi ha la creu. Reconstruir l'amor entre nosaltres és un deure que cal complir i que s'expressa en la unitat i en la disponibilitat per treballar plegats.
Ràdio Estel. Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
La fadrina va a la font a buscar un cantiret d'aigua.
Aquest dijous a les 10 del vespre, Ràdio Estel retrà homenatge a una de les grans veus de la música del nostre país. Especial 20 anys de la mort de Gaietà Renom. Un repàs a la vida i la carrera de l'il·lustre cantant de l'Orfeo Català. Dijous a les 10 del vespre, especial Gaietà Renom a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 7 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem, com cada dia a aquesta hora, el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem aprofundir, dins del que el temps ens permeti, en la dimensió econòmica de la crisi política que vivim actualment a Catalunya, amb els greuges entre comunitats autònomes que d'alguna manera han rebrotat aquests últims dies amb l'aprovació al Congrés, dijous passat concretament, de la nova quota basca, i això és un exemple per pensar en com pot ser una sortida al desencontre polític que predomina en aquests moments, més enllà, fins i tot, del clima preelectoral i del que pugui ser la campanya i la jornada electoral. La viabilitat per a Catalunya d'un pacte fiscal o d'un acord similar al concert econòmic basc i navarrès és explorada sempre, encara que sigui a l'ombra, com una possible via de sortida, com dèiem, al problema actual. Avui intentarem veure si això és possible i també fins a on està arribant la situació econòmica perjudicada precisament per aquesta crisi, o alguns diuen fractura, o en qualsevol cas, problema polític que tenim a casa nostra. I amb aquest panorama us preguntem, amics oients, a través de radioestel.cat, un sistema semblant al concert basc desencallaria l'actual crisi catalana? Si ho creieu, teniu diverses opcions, o si no ho creieu, lògicament. La primera, sí, ajudaria molt a normalitzar la situació política. La segona, sí, però només parcialment, cal més diàleg. I una tercera, no, enfrontaria comunitats autònomes sense desactivar el sobiranisme. Podeu respondre per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Teniu fins a 6:45 per votar. De moment, l'opció més votada és la segona, sí, però només parcialment cal més diàleg, amb un 48%. Un 33% té la tercera, enfrontaria comunitats autònomes i, per tant, no desencallaria la crisi, i un 19% sí ajudaria molt a normalitzar la situació política. Per analitzar aquest tema, avui ens acompanyen el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Josep Vila Balló. Bona tarda, benvingut, senyor Vila Balló.
Hola, bona tarda.
I també l'economista i màster en Economia Social, Ivan González. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, fins a on creuen que arriba, abans d'entrar en el tema de la quota basca, el perjudici econòmic de l'actual crisi política? Podem entrar a repartir responsabilitats, però més enllà de les responsabilitats fins i tot. creuen que és tan greu com diuen alguns, no tant o potser recuperable com diuen altres?
Jo crec que és greu, potser no tan greu i potser no recuperable del tot, el qual vol dir que no he dit res.
Com a però... mínim, no ens ha agafat en, fa 7 anys, per exemple, que estàvem en plena crisi, per dir alguna cosa.
No, però és evident que Catalunya representa una crisi del problema polític, i això tots no som molt conscients, la fugida d'empreses, potser tornaran, potser no, però crisi n'hi ha hagut. El turisme, jo tinc un abut que està a l'Hotel Vela, per exemple, i la baixada de turisme, que a més és un turisme molt, molt, molt car, vull dir, molt de luxe, ha baixat moltíssim.
De bon impacte econòmic,
sí,
vol dir,
sí, clar. Sí, sí, l'impacte
de bon
està.
Poder.
Que es pot recuperar o no, això no ho sabem. Esperem que sí.
Senyor Iván González.
Sí, jo estic bastant d'acord amb el senyor Vilabejó.
Que és greu, per tant, creu vostè també.
Sí, però a més, jo faria un matís. O sigui, tu has dit, no ens ha agafat fa 7 anys, cert, però pensem que tot i que els famosos brotes verdes, no, que es puguin estar veient, només s'estan veient. O sigui, vull dir, certament, reitero, no estem en la crisi de fa 7, 8, 10 anys, però és que no hem sortit encara. I això també és un punt a tenir en compte, perquè no només la fugida d'empreses, no només la crisi política, no només... És tota una suma de cosetes, que aquesta suma és la que realment fa que Catalunya estigui on està. O sigui, abans llegia també que el Cercle d'Economia deia que hi havia més de 2.400 empreses que havien marxat. La seva seu fiscal, en un programa anterior, jo parafrasejava a l'economista Niño Becerra, i deia, la seu fiscal, la seu social, disculpeu, és indiferent. I em permetreu dir això, eh? Però el problema real no és que hagin marxat 2.400 empreses o no hagi marxat la seu social de 2.400 empreses, que ja van parlar en el seu moment, el que suposarien impostos i de més, no? Sinó que ha marxat la seu fiscal. De gairebé 1.000 o més de 1.000 ja, no? Aquesta seu fiscal sí que repercuteix en el treball i en el dia a dia de l'empresa, perquè els treballs de més al grau, per dir-ho d'alguna manera, com poden ser els propis accionistes, com poden ser els gerents, com poden ser els directius... Pensem una cosa, o sigui, la famosa junta directiva de la Caixa a València, bueno, per què es va fer la junta directiva a València? Perquè ara, perquè per llei, estan obligats a fer-la on tenen la... No la seu social, la seu fiscal, ojo, aquí la diferència, no?
Que moltes vegades coincideix, vaja,
sí,
en la majoria dels casos.
De fet, moltíssimes vegades, eh? O sigui, també, en el propi món de la banca, també, sense venir a Catalunya, hi ha aquesta discrepància, el BBV mateix, que està Bilbao i Madrid, vale? Però, bueno, però el problema real, que són les 2.400 empreses de la seu social que hi han marxat, no, són segurament les més de 1.000 que han marxat la seu fiscal, i jo no tinc tan clar que moltes d'elles tornin. Moltes sí, segur, però algunes, i segurament les més grans, ja no tornaran.
L'altre dia també es posava aquí en aquesta taula un exemple, advocats, per exemple, que s'han de col·legiar a la comunitat on estigui la seu de l'empresa, o canviar d'advocats. Això també repercuteix en el dinamisme econòmic de Catalunya. Bé, podríem dir moltes coses aquí, potser ara no cal allargar-se, però en qualsevol cas tenim una dimensió econòmica i creuen que el moment actual... Sabem que l'aplicació de l'article 155 té un clima de protesta latent important dintre de l'acceptació del marc que tenim, una campanya electoral, unes eleccions. Del que pugui passar després de les eleccions depèn una mica la millora econòmica o què pot passar, senyors?
Home, jo crec que sí, que depèn de molt del resultat de les eleccions. I aquí jo no tinc el lobo.
Però vaja, guanyi qui guanyi...
Les eleccions són molt complicades i si entrem amb això no parlarem d'economia.
D'acord.
Perquè
no era la
pretensió. Aquest moment, vull dir, no, ningú té el globo aquell que es veu a dintre, què sortirà d'aquesta legió. Surti el que surti, serà molt complicat.
Molt complicat, però sí que hi ha
molt
com un replantejament de les posicions, no? Per exemple, l'independentisme.
Jo crec que sí. Però, bueno, avui no podem parlar-ne massa, perquè o parlem només d'això, no?
D'acord. Li recullo el suggeriment i no seguim.
No, és que és interessantíssim. Però,
Però ens centrem en la
cosa. Parlem d'una cosa o parlem de l'altra.
Tot i que van lligades.
I tant si van lligades. Però, bueno, el tema que ens porta avui, que és el tema del concert
basc,
té molta tela per tallar, no?
I tant.
Bé, i llavors, si parlem d'això... Uh-huh. I, si m'ho permeteu, continuaré per aquí, no?
No, i tant.
De les eleccions.
No, continuarem per aquí i a més, entrarem en una possible via de sortida, com podria ser que Catalunya tingués un sistema fiscal diferent o de més autogestió, encara que no sigui el concert o la independència econòmica, fiscal.
Home, jo penso dues coses i ja t'agafo aquesta última apreciació que deies, eh? Jo també penso que el 22 de desembre, ja no tant el 21, sinó el 22 de desembre és importantíssim. Guanyi qui guanyi, passi el que passi. Jo també he dit diverses vegades aquí que per mi hi ha dues paraules claus que s'han perdut i són dues paraules claus que s'han de recuperar per tots dos costats, que és diàleg i respecte. I potser més el segon que el primer, perquè sense el segon no hi ha el primer, sense el respecte no hi ha diàleg. Però passi el que passi el 22 de desembre... Òbviament, si no hi ha diàleg i hi ha respecte, tornarem a estar en les mateixes. Vale? I això és un perill que tenim sobre la taula. No? En el tema més econòmic, en el tema que deies del concert basc i de la possible canvi de fiscalitat en el tema de Catalunya. Jo crec que quan es van constituir fa 30 anys les comunitats, quan es va fer el repartiment que hi ha a dia d'avui, el 76, 77, 78, doncs era una molt bona idea. Sí, quan es va fer fa 30 anys, funcionava i funcionava molt bé. Ara, doncs, ha quedat obsolet. Però ha quedat obsolet, ojo, per Catalunya, per Galícia, per Madrid, vale, per València i per les altres 16 comunitats o 17 que tenim aquí al territori espanyol, no?
Però vostè ha esmentat les que aporten més del que reben, no?
Sí, sí, és que ara, hi ha una cosa molt important a tenir en compte, i això passa avui, però passava fa un any i passava fa 10, eh? O sigui, el repartiment que es fa, o les transferències que es fan, no és tan... A veure, com explicar-ho? O sigui, aquesta famosa frase de Catalunya dona més que rep... Amb números, o sigui, només si ens mirem en números, pot ser certa. Només amb números, vale? Però hem d'anar molt més enllà. O sigui, és cert que Catalunya dona més, repeteixo, només amb números. València, Madrid, és cert. Vale?
Aquí no... Els seus ciutadans, amb els seus impostos, sí, aporten unes quantitats superiors a les que
correcte.
Aquella comunitat rep.
Econòmicament parlant, matemàticament parlant, és certa. Vale? Mm-hmm. Però aquí hem d'anar, repeteixo, molt més enllà. Perquè quan es debaten tots aquests temes, no només està l'economia sobre la taula, també està la política, també està els temes socials, també els temes... Hi ha molts temes a dir sobre la taula. També és cert que, com deia abans, això ha quedat una mica obsolet i s'ha de canviar. Com s'ha de canviar? Amb un concert basc? Bueno, és una opció que també està sobre la taula. És l'única opció que hi ha? No és l'única opció que hi ha. O sigui, el que sí que és cert és que s'ha de canviar el tema de les transferències per igualar una mica totes les comunitats a dia d'avui, sí. Si aquests 16.000 milions famosos, no pensem que són 16.000 milions fil per randa. Tot i que ara fa uns dies, ara no recordo en quina mèdia de comunicació sortia, que sí, que eren 16.000. Ojo, això tornem a parlar en genèric. Hem de baixar una mica i hem de baixar el PIB per habitant. I aquí veuríem que és una xifra diferent. Xifra diferent, però que també és perjudicial per Catalunya, ojo, eh? Per tant, reitero, hem d'anar a un concert basc? No ho sé. Hem d'anar a canviar el sistema fiscal que tenim a dia d'avui? El sistema de transferències, perdoneu, eh?
Sí, sí.
A Espanya? Sí. Sí, sí. Però, repeteixo, arreu del territori. Mm-hmm. Perquè no és un problema exclusiu de Catalunya.
Bé, avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen l'economista i màster en Economia Social, Iván González, i el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vilabelló. Estem parlant d'economia i de la dimensió econòmica de la crisi política a Catalunya amb aquest horitzó d'un replantejament de la fiscalitat aquí, del finançament autonòmic, perquè això s'ha de fer. En aquests moments, més enllà de la crisi actual, el finançament acordat fa uns anys ha expirat, s'està aplicant de forma prolongada, però aquí tenim un exercici de, si m'ho permeten dir, i no és per acusar des d'aquest programa institucionalment, però si s'ha de dir, hi ha una irresponsabilitat, hi ha un incompliment, no?, de la necessitat de pactar un nou finançament per a Catalunya concretament i per a altres comunitats.
A veure, tot el que ha dit l'Ivan, dic, m'està trepitjant, perquè estic absolutament...
Hi ha una unanimitat total, veig? No és un cara a cara de discrepàncies.
No és un trepitjar. És que jo estic absolutament d'acord amb ell, que penso que quan es va muntar el sistema autonòmic i el finançament autonòmic estava molt bé. Però hem de partir de que el sistema autonòmic no deixa de ser un sistema federal vergonyant. és una federació que no es reconeix com a tal federació. Si s'hagués tingut la valentia política per part dels diferents governs d'Espanya d'avançar en una definició clara d'un federalisme tant polític com econòmic, tots aquests problemes no haguessin arribat. Mirem Alemanya. Alemanya és una federació clara on hi ha doncs, els estats i el govern federal. I, per tant, tenen molt clar quins són els impostos estatals i quins són els impostos federals. Federals o estatals, dels estats federats. I això no s'ha arribat a fer aquí. L'únic que té un estatus real d'estat federat és el País Basc. Però els altres no. Uh-huh. Llavors, clar, vull dir, l'estat recapta la majoria dels impostos i després reparteix. I en què reparto sempre hi haurà el que se sent perjudicat o el que se sent beneficiat. El perjudicat protesta i el beneficiat calla. No?
Sí, és
això, que és més o menys el que estava ell dient. No hi ha hagut valentia en va adelantar amb això. I algun moment es tindrà que prendre una decisió del sistema fiscal i, per tant, la recaptació d'impostos i la disposició per a la despesa estigui ben separada. Quina és la de l'Estat per el que és l'estructura estatal superior i el que és la recaptació de cada comunitat per les seves pròpies despeses que després respondran davant dels seus electors. Mm-hmm. I, evidentment, que la part estatal té que haver-hi unes parts compensatòries, evident, per ajudar de la mateixa manera que, si ens mirem a Europa, hi ha les ajudes als estats més pobres. Aquí estem rebent, vam estar rebent quan Espanya era país més pobre i a Catalunya han vingut moltes d'aquestes ajudes europees recaptades d'impostos d'altres estats, que per això ja protesten. I, per tant, per això s'ha de tindre clar, i no hi ha hagut la valentia. Aquí, el que es legisla després, ningú s'atreveix a canviar-ho.
Home, hi ha una cosa molt important que cal tenir en compte, que jo sempre poso un exemple, perquè, a més, em moc en aquest exemple, que és les rodalies de Renfe. Uh-huh. Jo recordo que molta gent deia que en Espanya és un país era un país molt descentralitzat, hi ha moltes transferències que tenen les comunitats. Diu, bueno, tornem-hi als números. Amb números és possible. Però és que, repeteixo, l'exemple de Renfe per mi és paradigmàtic. Quan es van traspassar les rodalies de Renfe, es van traspassar tal qual. Jo penso, vale, i com es mantenen? O sigui, de quina manera podem agafar, i ho redueixo a l'absurd, eh? De quina manera podem agafar un tren i mantenir aquest tren? Vale? Si nosaltres no tenim ni la capacitat per generar els recursos per mantenir-ho, ni la capacitat per inclús per cobrar, vale? Els passatgers per mantenir-ho. Clar, i ara també m'agafo una mica al Josep, no? O ho fem bé o no ho fem. Uh-huh. O sigui, aquí sí que em posaria amb l'expressió de blanco-negre. Vale? Clar, perquè feia una mica les coses a mitges. Repeteixo, aquest exemple per mi és paradigmàtic. Ens donen les transferències de rodalies de Renfe, però no ens donen com mantenir-les. Per tant, malament negociat per part nostra, i dos, perquè les volem si no les podem mantenir. Per tant, això, ampliat una mica a la situació actual, vindria a ser algo similar. O sigui, necessitem que hi hagi un altre tipus de transferències via estat, o necessitem que els impostos X es recaudin i es reparteixin aquí, sense perdre mai de vista la solidaritat entre comunitats, ojo, eh? Que també és una mica l'exemple que posaven d'Europa, eh? O sigui, que nosaltres repartim o recaptem els nostres impostos no vol dir que una part d'aquests impostos vagin a parar a altres comunitats. I això no vol dir que hi hagi un cupo a la basca, mm-hmm. perquè això es pot repartir de moltíssimes maneres.
Clar, no necessàriament ha de tenir Catalunya, com té Euskadi, com té Navarra, la capacitat plena de gestionar impostos. Què pensen de l'aprovació de la nova quota basca? Els diners que Euskadi aporta a l'Estat pugen a 1.300 milions i pugen a 1.400 els que Madrid retorna a Euskadi, un finançament que alguns consideren privilegiat. S'ha aprovat amb un 10% del Congrés dels Diputats en contra, Ciutadans i Compromís s'hi van oposar, i ha creat un cert malestar en algunes comunitats i fins i tot en presidents autonòmics socialistes, tot i que el PSOE hi va votar a favor. Tot això és un petit terratrèmol que davant el qual el temps juga en contra. És a dir, si no hi ha un nou finançament que expirava no ho hem dit abans, el 2014 concretament, aquí pot haver-hi un problema greu, a banda de la crisi catalana.
Sí, en principi sí. A veure, aquí hi ha dos temes, que acabes de posar sobre la taula. Una és l'aprovació del cupo. Jo crec que aquí es paguen favors.
Sí, hi ha un pacte polític amb el PNB.
Aquí s'estan pagant favors. I, per tant, doncs, jo t'aprovo el cupo, Josep, d'una manera.
De fet, el PNB, perdona, de fet, el PNB ja va dir que si no hi havia aquesta aprovació tampoc hi havia
dels pressupostos.
Clar, clar. Per tant, els pressupostos d'aquest any, en exercici, van ser aprovats gràcies al PNB.
Efectivament, aquí hi ha un pagament de favors, és evident, però aquí hi ha el cupo d'aquest any, la renovació del cupo d'any i la... Sí, això és just o no és just. No el d'aquest any, el de sempre. I aquí els dos problemes són importants. El d'aquest any ja està passat. Ja ho han aprovat i no ens queda més que plorar o protestar o tot això. I si el sistema té que seguir o no, això serà molt difícil de canviar-ho. Més aviat seria intentar igualar d'una manera... no exacte, però sí que en el fons en diners representarà el mateix a tot el reste de comunitats, que és el que estàvem dient tant l'Ivan com jo abans, crec, no?
Sí.
És això. És igualar els altres d'un altre. Llavors, el segon tema que deies, ara no me'n recordo quin era... El...
Sí, del... Bé, del que sí, pot ser el sistema de finançament autonòmic.
Exacte. Les dues coses estan... condicionada. Ja n'hem parlat prou, tant tu com jo, de que hi ha que canviar-lo. Hi ha que haver un impost de tipus estatal que té que ser l'IVA. L'IVA, que a més està a nivell europeu, està igualat, està de tot, i aquest tindria que ser el que requetés l'Estat, però tots els altres impostos, que aquest és un impost indirecte, els directes, amb una legislació, però després cada autonomia que els recaptés. Recaptés, no. Que els tingués. Després, si el recapta la pròpia administració de l'AEAT, de l'agència, és igual, que ells ja en saben més, evidentment, i que són més d'usos, que els recaptin, però que els ingressin directament a la Caixa de la Generalitat. Sí, tot el que recapti de l'impost sobre la renta o de l'impost sobre societats, que tal com se recapta, vagi a la Caixa de València, d'Andalusia o de Catalunya.
Uh-huh. Bé, senyors, senyor Ivan González i senyor Vilabelló, se'ns acaba el temps. Potser ens queda recordar una dada que ofereix l'OCDE. Alerta que la situació política pot alentir el creixement. Concretament, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic preveu un cert alentiment del creixement per la frenada de la demanda interna. I davant la tensió política a Catalunya es podia provocar una reducció del consum i de la confiança empresarial l'any vinent. Estem en una situació... Bé, tornem a la gravetat que dèiem al principi, o almenys a la preocupació.
Sí, però el dia a dia continua. O sigui, jo vull quedar o deixar clar aquí que és, pot ser cert, però jo sempre vull diferenciar i sempre he intentat diferenciar molt els números i la realitat, no? I no vull dir que els números no siguin realitat, ojo, Però el dia a dia continua, també hem parlat, o he llegit, ara jo recordo si ho vaig llegir o ho vaig comentar, que també la baixada dels comerços de proximitat, però hem de continuar fent el nostre dia a dia, si no, malament, malament.
Sí, sí. Algun últim comentari, senyor Vilabelló?
No, absolutament d'acord amb això. Ara hi ha un repunt del consum per les festes i sembla que tot ja vagi millor, però no. Jo crec que encara tindrem un període complex i complicat.
I com que no ens desviarem per aquí, ara sí que podem recordar una altra vegada que les eleccions del 21 de desembre seran importants, passi el que passi, perquè aquesta economia doncs, no vagi a pitjor. Veurem de quina manera es pot normalitzar tot. Gràcies, Ivan González, màster en Economia Social i Economista, i també Josep Vilabelló, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, i també, lògicament, economista. Que vagi molt bé. Fins una propera ocasió. Bona tarda.
Bona tarda.
Ens queda un minut per recordar que estem celebrant a Catalunya la Setmana de la Bíblia, segona edició. Avui... a 7:45 del vespre, d'aquí una hora, a la Sala Gaudí de la Fundació Catalunya a la Pedrera, a Barcelona, sessió titulada La Bíblia i la Cultura, presidida per Joan Ferrer, president de l'Associació Bíblica de Catalunya i professor de la Universitat de Girona. Hi haurà dues intervencions. Primer, Francesca Espanyol, professora de la Universitat de Barcelona. sobre la Bíblia i l'art, i després Albert Soler, professor també de la Universitat de Barcelona, expert en literatura catalana medieval, que parlarà sobre la Bíblia i la literatura. L'acte és obert amb aforament limitat, amb entrada lliure. També a la diòcesi de Sant Feliu es fa des d'ara, des de 6:45, una pregària amb la Bíblia a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès, organitzada pel grup bíblic parroquial. I a les 8 del vespre, diàleg ecumènic al voltant de la Bíblia a la parròquia de Santa Magdalena d'Esplugues de Llobregat, al carrer, a la plaça, perdó, Pare Miquel d'Esplugues número 1. Això serà a les 8 del vespre, diàleg ecumènic amb la intervenció de diversos...